Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ferrés treu del calaix el projecte del quart cinturó. L'alcaldessa de Sabadell ha portat la demanda d'aquesta infraestructura avui a Madrid. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La dirigent socialista s'ha reunit amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura. Li han transmès que la via per unir la Ronda Oest amb la carretera de Castellà ja compta amb el consens necessari per ser una realitat.
Els ha agradat que els diguéssim doncs, que hi havia alineació, com hem anat veient en aquestes últimes hores en el territori per aquesta infraestructura. Per tant, per primera vegada doncs, que hi hagin tots els ajuntaments afectats i també doncs, les diferents entitats i sectors econòmics doncs, dels diferents àmbits que també s'aposti doncs, en aquesta línia. I per tant s'ha vist com una oportunitat per poder-ho fer. Ells evidentment ara ho han d'estudiar, mirar com es pot executar i per tant jo crec que ha sigut molt, molt positiu en aquest sentit.
El traçat d'aquesta via genera polèmica des de fa més de 30 anys, ja que hauria de passar pel torrent de Colobrers o pel bosc de Candeu.
La sala començarà temporada amb l'espectacle Geometria de Roseland Musical el pròxim 6 d'octubre.
L'equipament especialitzat en teatre infantil ha presentat avui la seva temporada, que preveu títols com Sopa de Pedres, d'Engruna Teatre o l'actuació de The Penguins, amb el seu Rigui per a Xics. A més, la sala també inclou les propostes de la 15a edició del festival El Més Petit de Tots.
En esports, Ian Mackay ha jugat 262 minuts sense entomar ni un sol gol.
Aquesta xifra contrasta amb la de l'any passat, en què el Sabadell no va poder mantenir la porteria zero més de 200 minuts seguits. Mackay confia a allargar la bona ratxa fins després de la visita del Nuncia.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica es presenta amb inestabilitat, especialment cap a l'interior, amb creixement de nuvolades que descarregaran i, de fet, ja descarreguen tempestes, sobretot a zones de muntanya, al Pirineu, al Prepirineu, de manera més local també a punts del prelitoral, i que al llarg de la tarda també podríem fer acte de presència a zones properes. Fins i tot no es descartaria que arribessin a punts del litoral nord. A partir del vespre també podran afectar el nord de la depressió central. Precipitacions que aniran acompanyades de tempesta, fins i tot amb calamarsa, i que puntualment podrien ser d'intensitat forta a punts de l'interior del nord-est i també al Pirineu Oriental. Pel que fa a la temperatura, valors semblants una miqueta més alts, amb valors que arriben fins als 31 o 32 graus a les zones més càlides de la Catalunya central, del prelitoral sud, i en general a la resta entre els 25 i els 30 graus. Demà, jornada inestable també durant la tarda, amb intervals de núvols alts mitjans que circularan al llarg de tota la jornada. Pel que fa a la temperatura, no patirem canvis importants. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem complicacions al conjunt de la xarxa viària catalana, també a les vies més properes a Sabadell. Trobem a la C58 5 quilòmetres i mig de retencions a Montcada en sentit Barcelona. També hi ha problemes a la B30, 1 quilòmetre i mig de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i a la P7 6 quilòmetres més de cua a Barberà, també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, l'Ajuntament està decidit a tirar endavant el quart cinturó i l'enllaç amb la Ronda Nord fins la carretera de Castellà. Aquest ramal de la C58 Nord uniria la Ronda Oest amb la B214 i s'uniria amb Terrassa a través d'una construcció del ramal de la B40 que comença a Abrera. Aquestes, però, són unes obres que hauria d'executar el Ministeri de Foment. Per això, l'alcaldessa Marta Ferrer s'ha reunit avui a Madrid amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura.
El nou equip de govern s'ha posat a treballar en una de les seves propostes electorals: unir la carretera de Castellà del Vallès amb la Ronda Oest, és a dir, la C58, i Terrassa a través del quart cinturó. Per Ferrés, que la infraestructura compti amb el vistiplau de Terrassa i els municipis implicats és un punt a favor.
estan ara fent l'estudi informatiu, els ha agradat que els diguessin doncs, que hi havia alineació com hem anat veient en aquestes últimes hores en el territori per aquesta infraestructura. Per tant, per primera vegada doncs, que hi hagin tots els ajuntaments afectats i també doncs, les diferents entitats i sectors econòmics doncs, dels diferents àmbits que també s'aposti doncs, en aquesta línia i per tant s'ha vist com una oportunitat.
El nou traçat, però, hauria de construir una nova via des del nord de la cocapital i creuar per la zona nord de Sabadell a través del torrent de Colobrers o per sobre del bosc de Candeu. Precisament aquestes afectacions ambientals i ecològiques són el que feien que l'anterior equip, dirigit per Matías Arracán, s'oposés al projecte. Malgrat això, la Batlle aposta per una nova via que defensa, sigui quin sigui el color del govern de Madrid.
Jo crec que sempre facilita, òbviament, les coses, però nosaltres, evidentment, parlem amb tothom. Jo, més enllà del color polític, sóc alcaldessa de Sabadell i, per tant, vaig a reivindicar la ciutat a on sigui, amb qui sigui, del color polític que sigui, no? I, per tant, quan les coses es fan bé, ho dic. Per exemple, ahir veu sentir-me dir, doncs, amb el tema de la compra dels ferrocarrils de la Generalitat, de l'aparcament, que amb el que és ferrocarrils hi va haver molt bon entès i també, doncs, amb la conselleria i, per tant, ho hem de dir públicament, independentment del color polític.
Aquesta setmana l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballard, ha defensat també la postura d'una nova via que connecti la Ronda Nord en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Hi haurà eleccions generals el 10 de novembre. La data límit per evitar nous comicis era el 23 de setembre i sembla que no hi haurà sorpreses a última hora. Per tant, el 24 es dissoldran les Corts. La campanya electoral arrencarà el 31 d'octubre i només s'allargarà 8 dies fins al dia 10. Els diputats sabadellencs que van ser escollits a l'abril valoren el moment polític de la nova cita electoral. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El diputat sabadellenc Paco Aranda ha parlat avui al programa El Cafè de la Ràdio i ha retret a Unides Podem el canvi de criteri sobre l'oferta ministerial que se'ls va fer el juliol. També ha dit que Ciutadans ha tingut una actitud poc seriosa respecte als pactes parlamentaris. Aranda entén la frustració de la ciutadania, però creu que aquesta respondrà anant a votar com sempre. Afirma que els socialistes mantindran el seu líder com a presidenciable i que ell té la intenció de repetir com a diputat.
Jo sí. Nosaltres, a mi els meus companys em van escollir per una legislatura que volíem llarga i la meva intenció és que els meus companys de la meva agrupació de Sabadell, de la meva federació del Vallès Occidental i dels meus companys de Catalunya volen, doncs jo repetiria. A més, crec que tenim molta feina per endavant i estem també doncs, involucrats en temes de foment que són molt interessants per la ciutat i per la comarca. La meva intenció és repetir si els meus companys volen.
El diputat d'Unides Podem, Joan Mena, en el mateix programa ha buscat les culpes del fracàs en el president del govern en funcions. Creu que el cap dels socialistes ha estat esperant a Ciutadans fins a l'últim moment i assegura que això pot tornar a passar. També li retreu a Sánchez el veto a Pablo Iglesias i tem que s'entri en una etapa de desafecció.
El problema que tenim és que tornem a generar una etapa de desafecció, no?, o de falta de confiança de la ciutadania en la política. Ja l'hem viscuda, segurament vam recuperar la il·lusió per transformar les coses des de la política doncs, amb les mobilitzacions del 15N, però ara hi ha una part important tant del Partit Popular com del Partit Socialista que volen tornar a la política del bipartidisme, no? I jo crec que el missatge que li hem de traslladar també al senyor Sánchez i al Partit Socialista és que l'etapa del bipartidisme ja s'ha acabat, no? Que per molt que vagi convocant unes eleccions darrere d'unes altres, tenim un mapa polític molt més plural del que teníem abans.
Mena queda a disposició del partit per repetir candidatura. I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha estat contundent amb la manca d'acord entre les parts.
Pedro Sánchez ha dicho que lo intenta por todos los medios.
Si dice la verdad es un incompetente. Si miente es un irresponsable.
Rufián alerta que estan sobre la taula encara temes com aplicar o no la llei Mordassa i derogar les reformes laborals.
La batalla per com s'explica el fracàs de les negociacions ha protagonitzat l'última sessió del control de Congrés. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha culpat de nou PP, Ciutadans i Podem del bloqueig i ha advertit de nou Esquerra que el seu partit està disposat a aplicar el 155 a Catalunya.
Si la Generalitat de Catalunya hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Per la seva banda, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, l'ha acusat d'haver traït tothom perquè no és de fiar. En canvi, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha recordat que els ciutadans estan fins als nassos de la classe política i li ha retret el seu acostament d'última hora a Ciutadans.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
La façana de l'Ajuntament de Doctor Robert podria ser una bona ubicació per la pancarta de llibertat presos polítics. Aquesta és la proposta de la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, després que el primer ple del curs polític hagi tornat a tombar la demanda de les forces independentistes de recuperar la pancarta. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Jo proposaria que es pengés a la façana de Doctor Robert la pancarta de llibertat dels presos polítics, perquè crec, i reitero, és una solució de transacció, és una solució que tothom s'hi pot sentir còmode, no és la façana de l'Ajuntament. Mantenim el costum d'aquest Ajuntament de tenir reivindicacions a la façana de Doctor Robert, i crec que, com deia, el 80% de la ciutadania diu que no són presos polítics. Crec que aquí s'hi ha de sentir còmode tothom, i inclús Ciutadans hauria de poder-ho sentir, perquè si per ell no són presos polítics, la pancarta li hauria de ser innocua.
No obstant això, des del govern no semblen estar interessats en aquesta opció.
De fet, la portaveu de Podem i sòcia de govern, Marta Morell, insta les formacions independentistes a respectar el resultat de la votació del ple.
La Junta de Portaveus ja es va votar, i ahir se va votar per segona vegada. Tampoc acabo d'entendre que si fa poc més d'un mes ja van fer una votació en aquest sentit, al cap d'un mes tornant a portar el ple. Tampoc acabo d'entendre que hagi passat res en aquest mes perquè algú considerés que aquest tema l'haguessin de tornar a portar en un ple municipal. Per tant, el vot de Podem no és en contra dels presos polítics. El vot de Podem és en contra. És en contra de que hi hagi una pancarta en una façana que és de tots.
Des d'Esquerra lamenten que Podem s'hagi alineat amb Ciutadans i el PSC en aquesta qüestió i consideren que els seus votants no ho entendran. Des de Ciutadans, en canvi, es mantenen ferms en no recuperar una pancarta que diuen posa en qüestió la democràcia espanyola.
Notícies del dia. La Fira de Consum Alimentari farà la seva primera edició el diumenge 28 de setembre al passeig sota el nom La Ciutadania Decideix.
Els membres del col·lectiu Quilòmetre Zero promouen aquesta fira orientada als consumidors que volen apostar per un sistema alimentari sostenible. Miquel Serra, membre del col·lectiu, ha apuntat en declaracions al programa Al Matí les idees que volen qüestionar.
Comprar les coses a fora semblen més barates, però no sempre ho són. Perquè ens oblidem de les petjades ecològiques, ens oblidem del transport, ens oblidem dels camions, ens oblidem de que estem malmetent llocs de treball locals. O sigui, ens oblidem de tota una sèrie de conceptes que, si els anem desgranant i els anem explicant, a vegades que una poma valgui 10 cèntims més el quilo, potser resulta que no és tan més car com sembla.
La Fira La Ciutadania Decideix estarà formada per una mostra de productes i la presència d'empreses que treballen amb recursos locals, com Can Bros, el Forn Valero o la cooperativa L'Olivera. A més, hi haurà una carpa per fer xerrades.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia organitza un taller per millorar la memòria de les dones que han patit un càncer de mama.
I és que entre les seqüeles dels tractaments per abordar la malaltia hi ha les falles cognitives. N'ha parlat al programa Al Matí Lídia Gil, gerent de l'Avant.
De fet, es fa una avaluació a l'inici del taller i una al final, perquè un cop fet totes les sessions hi ha una millora d'aquest rendiment cognitiu.
El taller, que consta de 12 sessions tots els dimecres, començarà el 2 d'octubre. És gratuït i, a més de Sabadell, també es fa la resta de seus de l'associació.
Sabadell recorda la figura del poeta valencià Vicent Andrés Estellés aquest vespre amb un sopar organitzat per Òmnium Cultural al casal independentista Can Capablanca.
L'acte comptarà amb una presentació de l'escriptor, poeta i traductor Francesc Parcerisses, que donarà a conèixer la trajectòria d'Estellers i en llegirà una selecció de textos. En declaracions a Ràdio Sabadell, Parcerisses ha assenyalat la gran importància de l'autor de Burjassot.
És una figura fonamental dins de la poesia catalana del segle XX. Va ser un home que es va donar a conèixer d'una manera relativament tardana, però que tenia una obra ingent per publicar i que després va continuar escrivint moltíssim. I és un representant, jo diria, en part d'allò que se'n va dir el realisme, la poesia realista, tot i que ell era un home d'una formació cultural bastant important.
Els anomenats sopars Estellers se celebren des del 2010 a una quarantena de municipis catalans i valencians.
I no perquè amb la cultura, perquè les entrades de la sala i del festival El Més Petits de Tots ja s'han posat a la venda i ho fan coincidint amb la publicació de la programació d'aquesta temporada. Arrencaran amb Geometria, un espectacle de la companyia Roseland Musical, que ha creat l'obra fent residència a la sala. Eulàlia Rivera, directora de l'equipament.
estem molt contents del resultat, és espectacular, treballa amb 3D, làser, vull dir que és un espectacle molt innovador, molt diferent, no?, amb participació del públic i tal, per tant, és una manera de començar, doncs, molt i molt potent, no?
L'espectacle es podrà veure el 6 d'octubre, mentre que el festival, el més petit de tots, se celebrarà del 9 al 24 de novembre.
Un certamen que enguany arriba a la seva 15a edició, convertint Sabadell en un referent de les arts escèniques dedicades als infants. A part dels espectacles, del festival comptarà amb una trentena de professionals internacionals que participaran en un cap de setmana de jornades teòriques. La temporada de la sala reprendrà el gener amb un espectacle marca Sabadell de la companyia Engrunat Teatre. Es titula Sopa de Pedres. A continuació hi haurà els Ferrés Brothers amb Orbital.
Torna a ser un altre espectacle que s'estrenarà a la sala, per tant aquest any tenim moltes estrenes, això comporta riscos, però crec que la sala ha de tenir la voluntat d'arriscar, que és la seva obligació, de donar espai a les companyies, doncs perquè també és un espectacle que estarà en residència, per tant també es crea, també és nou i també s'estrena a la sala, no? En aquest moment estan treballant, us puc explicar molt poques coses de l'espectacle.
Al març visitaran la sala de Penguins amb el seu Rigui per Xics, els Date Danza amb Rio de Luna i l'Home Dibuixat amb el muntatge Sabates Noves. La temporada es tancarà amb l'aventura d'obrir-se el 19 d'abril i adeu Peter Pan de Festuc Teatre.
La Memòria de l'aigua, una novel·la de la sabadellenca Montse Barderi, s'endú la 52a edició del Premi Prudenci Bertrana. L'endemà de rebre el guardó, l'escriptora, periodista i filòsofa local ha explicat al Cafè de la Ràdio què significa haver estat reconeguda amb aquest guardó dotat amb 30.000 euros.
Montse Barderi, un pèl abrumada per la bona crítica, confia que el premi serveixi per donar a conèixer la seva obra més enllà de la novel·la premiada. Un llibre, La Memòria de l'aigua, que relata la vida de tres generacions de dones, àvia, mare i filla, des de final del segle XIX. L'escriptora sabadellenca ha reivindicat la necessitat de donar a conèixer les dificultats amb les quals han hagut de conviure les dones d'estrats més humils. En aquest sentit, reconeix que la història té un punt d'autobiogràfic i, fins i tot, una de les localitzacions està inspirada en la ciutat de Sabadell.
I és molt de mi, el que passa que no pots saber exactament què és veritat i què és mentida, però està basat en la meva vida, en la meva història, en la meva família, en Sabadell, Valdrà és Sabadell, Bellpuig és de on venia la meva mare, és té una base biogràfica, però pels sedars de la literatura. Jo no he anat a buscar l'història de la meva família als arxius, sinó que l'he imaginada.
Des d'avui, La Memòria de l'aigua es pot trobar a les llibreries. És la primera vegada que des de la Fundació Bertrana s'opta per publicar la novel·la guanyadora l'endemà del lliurament del guardó.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. L'Òmnium Cultural i l'ANC commemoraran amb un acte aquest divendres al BINES.
Farà 2 anys de l'escorcoll al Departament d'Economia i de la concentració de milers de persones davant les portes de la Seu. L'acte, amb el nom Veus pels Drets i les Llibertats, comptarà amb personalitats del món cultural, polític, social i familiar dels polítics empresonats. Està previst que comenci a les 6 de la tarda i que s'allargui fins a les 7. Es farà a Rambla de Catalunya amb Gran Via de Barcelona.
Moren 2 persones en una avioneta de l'exèrcit a la costa costa del Mar Menor.
Els dos tripulants serien l'instructor i un alumne que feien tasques d'ensenyament en una aeronau d'aprenentatge anomenada Tamiz. Segons els serveis d'emergències, l'aparell ha caigut per causes que es desconeixen davant del municipi de Sant Javier, a Múrcia.
El Suprem revisa la condemna dels 8 joves del Sassua.
L'alt tribunal revisa avui una sentència de penes de presó de 2 a 13 anys per 8 nois i noies de la localitat navarresa que van estar implicats en una baralla amb dos guàrdies civils fora de servei. Tot i que durant la vista es va descartar el delicte de terrorisme com demanava la Fiscalia, ara els familiars volen que s'acabi amb aquest cas que ha comportat empresonaments de 3 anys.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Després de sumar el 6 de 6 a domicili, el Centre d'Esport Sabadell té ara l'assignatura pendent d'estrenar-se la nova Creu Alta. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip principalment ha de corregir la punteria a l'estadi, on encara no ha marcat. En defensa, Ian Mackay acumula 262 minuts sense rebre un sol gol.
Una xifra que contrasta amb la de la temporada passada, en què el Centre d'Esports no va ser capaç de mantenir la porteria a zero més de 200 minuts seguits. En roda de premsa, el porter Arlequinat ha manifestat que espera allargar aquesta dada coincidint amb la visita de la Nucía.
Que siga. Y que siga, no sé, son estadísticas que están ahí, que bueno, nunca sabes pues el rival que venga, los equipos con los que juegas, y juegas fuera, juegas en casa. Yo ya te digo, yo creo que para mí, mi experiencia me dice que es muy importante tener la portería cero cuanto más tiempo sea posible. Parece una tontería, pero es verdad, porque muchas veces hay equipos que cuando te meten un gol ya están pensando meter dos antes de meter el primero, y entonces muchas veces ese es el error.
La Nucía s'ha guanyat l'etiqueta d'equip revelació aquest inici de temporada. El conjunt que dirigeix l'exarlequinat César Ferrando du un punt més que el Centre d'Esports, tot i acabar de pujar de tercera, comptant amb jugadors contrastats a la categoria i només han rebut un gol en 4 jornades.
Andan bien en ese tema, sí que es cierto, llevan un gol en contra en 4 partidos, y bueno, yo creo que es el secreto de ellos que no le metan gol, y luego después pues intentar salir a jugar sin complejos. No tienen presión ninguna ellos, entonces pues bueno, son los rivales para mí los más peligrosos, que no, cuando vas con un rival con el agua al cuello, a lo mejor que se la está jugando, a lo mejor pues sí que se tienen que arriesgar más.
El Centre d'Esports ha tornat avui als entrenaments amb la principal absència d'Edgar Hernández, que segueix recuperant-se després de la infecció que el va obligar a ser hospitalitzat. La visita de la Nucía, recordem, a partir de 6:15 de la tarda de diumenge, en directe a Ràdio Sabadell.
A Segona Catalana, els 3 representants sabadellencs del grup quart afronten aquest cap de setmana la tercera jornada de Lliga. De moment, només un coneix la victòria, el Sabadell B.
El filial del Centre d'Esports es va estrenar el passat diumenge a la Torreta, remuntant un 2-0 advers gràcies al hat-trick de Brima Camarà, un triomf que ha insuflat de moral al vestidor, com admet el migcampista Marc Bellalta.
Està clar que sempre guanyar un partit doncs et dona molta més confiança, però encara que haguéssim perdut, jo crec que l'equip seguiria creient en la idea i bueno, a veure com va, però està clar que sempre va bé guanyar a fora més i guanyar el primer partit de la Lliga, i ara anar-los consolidant i a veure com va la temporada.
El Sabadell B sumarà 3 punts abans de rebre diumenge a les 12 a Olímpia, al Berga. D'altra banda, el Tibidabo i la Sabadellenca encara no s'han estrenat. Els taronja segueixen a 0 després de caure per 3-0 a Calaf, i ara reben el Torelló. Tot i ser només la tercera jornada, el tècnic Jesús Rueda Betis parla ja de final.
El Torelló va ser un equipo que va a estar ahí en esa zona, y entonces es un partido vital para nosotros y no podemos dejar escapar esta oportunidad, y más jugando en casa. Yo creo que el equipo está mentalizado esta semana, que es una final, y aunque sean, llevemos 3 partidos, es importante ya sumar, porque si no, sí que es verdad que el equipo, la confianza, si no coges confianza rápido, se puede venir abajo un poquito.
El duel serà el diumenge a 12:15 al Municipal de la Creu contra un Torelló que ve d'empatar 0 contra el Tibidabo, punt que va servir als blanquivermells per estrenar el seu caseller a la categoria. El pròxim escull és el Sant Quirze, un conjunt cridat a estar a la part alta, però que tampoc coneix la victòria. Jesús Díaz Vaqueró és l'entrenador dels de Torre Romeu.
También nos estamos autopresionando un poco, porque el dicho este de que cada año que subimos, al año siguiente se baja, pues parece que al tampoco ganar todavía ningún partido, parece que, hostia, que tenga que ser así, y bueno, también vamos un poquito con esa presión que uno mismo se va metiendo en el cuerpo, de, hostia, que hay que empezar a ganar, para que no nos quedemos en la parte baja muy pronto.
Serà el segon enfrontament consecutiu a domicili del Tibidabo. El duel arrencarà dissabte a les 5.
Caral Castellet no participarà a la Copa del Món de Snowboard aquest hivern. En una entrevista publicada avui al diari Marca, la rider sabadellenca ha explicat que ha hagut de renunciar al circuit d'enguany per falta d'ajudes econòmiques.
De fet, era habitual que Castellet marxés a Nova Zelanda durant l'estiu a entrenar-se en el mig tub i aquest cop, en canvi, no ho ha pogut fer. S'ha quedat a Sabadell fent exercici físic únicament. La surfista de neu local, als 30 anys, no té previst fer un pas al costat. Tot i prendre aquesta decisió, la seva idea és participar en els seus cinquens jocs d'hivern en 2022 a Pekín.
Si no hago el circuito de Copa del Mundo, no es porque yo quiera, es porque realmente no me lo puedo permitir y por eso pues tengo que prescindir de ese circuito y centrarme en mejorar, en prepararme para lo que es el mayor objetivo que tengo ahora, que son los siguientes juegos, y darlo todo para ir sacando trucos y mejorando y ganarme los resultados en las competiciones que ahora mismo más prestigio tienen dentro de la industria del snowboard y que quedan fuera del circuito FIS.
Recordem que Castellet ve de fer una de les seves millors temporades després de ser operada d'una lesió a l'espatlla que la va tenir mig any aturada. Després va ser segona a la general de la Copa del Món, plata als X Games i quarta al Mundial. Enguany només té previst participar entre mitjans de gener i finals de febrer al Diu Tour, els mateixos X Games, el Lax Open i el US Open.
El nou projecte de l'Astralpool Natació Sabadell Femení es posa oficialment en marxa aquest vespre amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. Les de David Palma comencen a defensar el primer dels cinc títols aconseguits la temporada passada, enfrontant-se al Sant Feliu a Canllong.
Una eliminatòria que no hauria de tenir cap mena de misteri, que servirà per veure moltes cares noves, entre elles les de la italiana Laura Barzón i la russa Caterina Tankeyeva. Palma assegura que la seva integració està sent molt ràpida.
La veritat que estic molt content perquè la Laura Barzón pràcticament ja parla l'espanyol i t'entén perfectament. La Caterina, com va estar les últimes 3-4 temporades de jugant a Itàlia, la veritat que és molt fàcil i bueno, es veu que ja té el caràcter aquest més latino. Jo normalment estic acostumada a jugar a la russa, que és una miqueta més tancada, i la veritat que la Katia és, bueno, és molt oberta, molt simpàtica, molt de la broma, i la veritat que penso que en res les tindrem superintegrades a l'equip en breu.
La plantilla de l'Astralpool encara no està tancada i sobre la taula hi ha el nom de la canadenca Mònica Egens. Palma ha reiterat que necessiten reforços per lluitar a Europa, tot i assegurar que tenen potencial per guanyar-ho tot.
Nosaltres l'objectiu que tenim és guanyar lliga, arribar a la Final Four, intentar guanyar-la i bueno, tot el que són competició nacional, intentar anar pel títol. Avui mateix estava parlant amb la Maika i la Mati i elles ho veuen clar, que és un equip que té potencial com per assolir èxits.
El nou projecte de l'Astralpool es posa en marxa aquest vespre a partir de 8:45. En cas de victòria, el Natació Sabadell jugarà la final a 4 divendres i dissabte a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc. Com a curiositat, el club ha guanyat aquesta Copa Catalunya de waterpolo de forma ininterrompuda des del 2009. És a dir, totes les edicions, menys la primera, que va anar a parar a mans del medi.
I en bicicleta de muntanya, Mercè Pacios ha quedat cinquena a la Forester. La prova disputada en territori francès era l'última cita en el calendari de l'Alpe Pin Cup, i la ciclista sabadellenca va ser la millor entre les noies que aspiraven a la general.
Un resultat que li ha valgut per acabar cinquena a la general en aquesta Alpine Cup després d'haver-se disputat ja les quatre curses. La caiguda als Dolomites en l'estrena ha deixat Pacio sense opcions de podi. La ciclista local creu que sense aquella trompada probablement hauria fet un top 3.
Ahir vaig guanyar la noia que va fer primera al pòdium, que s'ha estat de les tres primeres. És a dir, però sempre són tecles de tres que no són vàlides, perquè, clar, si vaig caure va ser culpa meva, diguéssim, no? Llavors, això ja m'elimina.
La progressió de la ciclista local al 2019 ha estat fulgurant. Pacios, de fet, assegura que es troba molt bé físicament i que podria competir en plenitud a condicions al Mundial de Suïssa. Malgrat tot, el seleccionador espanyol ha decidit no convocar-la. El seu pròxim repte serà la Catalunya Bike Race, cursa de 4 etapes la setmana que ve.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 18 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.